l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimecres 4 de juliol del 2018. Avui ha dimitit el president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, que és el que li havia demanat al seu partit, el Partit Demòcrata, després d'admetre que un treballador municipal va fer obres a casa seva amb material de l'Ajuntament de Sant Vicenç del Montalt. Martínez, però, ha recalcat que en aquell moment no ho sabia, que el seu error no va ser ordenar-ne la retirada i ha dimitit llançant, això sí, bales cap a algú del seu entorn sense especificar a qui acusa de voler-lo fer fora de la política comarcal i municipal. Avui Martínez ha comparegut en roda de premsa i n'hem recollit les principals explicacions que us oferirem d'aquí a uns minuts. Abans, però, ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, avançarem continguts en titulars. I no descarta Martínez que la gravació fos orquestrada per algú del seu propi partit que vol així aplanar-se el camí cap a les municipals del 2019. Miquel Àngel Martínez diu que plega del Consell Comarcal del Maresme molt dolgut, però que encara no ha pres la decisió pel que fa a l'alcaldia de Sant Vicenç de Montalt, que encara manté.
Diu que està a l'expectativa de si prospera la moció de censura anunciada pels partits polítics de l'oposició a l'Ajuntament de la localitat maresmenca.
Això comportarà una reestructuració del govern del Consell Comarcal del Maresme, com ja s'ha produït en el sí de la Diputació de Barcelona arrel del relleu a la presidència que ostenta ara Marc Castells.
Qui manté el tordarenc Joan Carles García com a diputat responsable d'Hisenda dins l'àrea de presidència, que és una de les 5 àrees executives de la Diputació de Barcelona. Hi ha un total de 3 responsables maresmencs dins la nova executiva de Marc Castells.
Òmnium Cultural, l'ANC i l'Associació Catalana pels Drets Civils han anunciat una manifestació pel 14 de juliol a Barcelona per demanar l'alliberament dels líders polítics i socials empresonats.
Justament avui en què s'ha fet efectiu el seu trasllat a centres penitenciaris catalans. Les entitats independentistes també han cridat a la ciutadania a mostrar-los el seu suport, concentrar-se a les presons de Lledoners i a Figueres, on quedaran internats.
Concentracions que s'han de produir a partir de les 7 de la tarda d'avui. D'això en parlarem amb el president d'Òmnium Maresme, Carles Estapé. I parlarem també del concert que farà aquest vespre el grup Fil de Gospel a la Biblioteca Municipal. Ho plantegen com un assaig obert.
I també els maduixots que aspiren a participar al concurs de castells del 2018 que es farà a Tarragona. Per això fan una crida a eixamplar la seva base social.
Una i 33 minuts, comencem. Miquel Àngel Martínez ha comparegut avui, aquest matí, en roda de premsa per anunciar que, tal i com li va demanar el Partit Demòcrata, el seu partit deixa la presidència de l'organisme supramunicipal per l'afer de les obres particulars que va fer a casa seva amb material de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, d'on és, i seguirà sent alcalde pel moment. El fins ara president del Consell Comarcal del Maresme ha reconegut que un operari municipal va fer un arranjament al seu jardí fora del seu horari laboral, ha puntualitzat, utilitzant sense el seu consentiment 12 maons, 12, sobrant d'una obra pública. Ha recordat que els fets es remunten l'any 2011 i que l'error va ser no haver-lo retirat un cop va conèixer els fets. Aquests han transcendit públicament per una conversa gravada entre tots dos que ha difós el diari La Vanguardia.
El mateix mitjà apunta que l'enregistrament l'hauria fet un regidor de Sant Andreu de Llavaneres i del mateix partit de l'alcalde. Miquel Àngel Martínez ha denunciat que la gravació que el delata forma part d'una conxorxa orquestrada per algú del seu entorn i es pregunta sobre el moment en què ha sortit a la llum a un any de les eleccions municipals.
Per què surt, diguéssim, doncs, amb un any de cabal amb les eleccions del 2019? Si un grup polític té una estratègia molt estipulada, el que fa és treure, diguéssim, els prats bruts 3 mesos o 4 mesos abans i no un any abans. Per tant, això ens va fer sospitar de que hi havia algú, diguéssim, doncs, dintre del govern o dintre de la militància o dintre de l'entorn.
A la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, acompanyat de part del govern comarcal, Martínez ha assegurat que desconeixia els fets i que així es demostra en molts moments de la gravació.
És quan em diu, bueno, és que jo resulta que el dia que vam anar, diguéssim, doncs aquí, estava treballant. Clar, jo li dic, tu treballaves? o un altre és quan em comenta i em diu doncs que l'han vist, diguéssim, a casa meva, i jo li dic, bueno, però tu no venies, diguéssim, doncs, quan acabaves la feina? Per tant, si escolteu bé, diguéssim, doncs, la gravació, hi ha moments amb els que no acabo d'entendre una mica el què. Menys em podia imaginar, doncs, que m'estaven gravant, això està clar. Sí que és cert, i entenc, i crec, doncs, que aquesta conversa, doncs, estava molt, molt, molt preparada. Si hi ha altres converses, doncs, bueno, que surtin a la llum, que surtin a la llum, m'agradaria que sortiguessin a la llum. O sigui, el que estem buscant és la veritat i estem, diguéssim, intentant demostrar, diguéssim, doncs, la meva honestitat.
El fins ara president del Consell Comarcal del Maresme ha confirmat que pel moment no es planteja renunciar a l'alcaldia de Sant Vicenç de Montalt a l'espera de si prospera la moció de censura anunciada pels partits de l'oposició a Sant Vicenç. Esquerra, Ciutadans, PSC i PP.
D'esperar, diguéssim, doncs, els aconteixements. Primerament veure, doncs, si es produeix aquesta moció de censura o no es produeix. A mi em consta, diguéssim, doncs, que en un primer moment els partits polítics estaven alineats per tirar-la cap endavant. Per tant, no ho sé, la realitat és que és molt recent, diguéssim, doncs, el que li puc comentar, perquè els aconteixements no els controlo ara en aquest moment.
Martínez ha indicat que després del seu pas al costat, els òrgans de partit i els actuals consellers hauran de definir el nou organigrama del Consell Comarcal del Maresme i designar-ne el nou president.
Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Pineda de Mar ha ratificat avui que no ha tingut cap relació contractual amb l'empresa que ahir van registrar els policies de la UDEF. El consistori aporta l'informe emès per l'interventor general en què s'acredita que no s'ha signat cap contracte amb la mercantil Aplicaciones Jaspol SL. Aquesta és l'empresa que està al centre de la macrooperació policial que la Policia Nacional va dur a terme ahir en 5 comunitats autònomes i que ha acabat amb la detenció de 5 persones aquí a Catalunya. És una filial del grup SACIR des del 2016 amb seu a Barcelona i que està especialitzada en aplicacions per controlar el trànsit rodat. L'Ajuntament de Pineda de Mar va rebre ahir un requeriment d'informació sobre contractes amb empreses de serveis de sistemes de control de trànsit.
El consistori pinedenc afirma de manera taxativa que no s'ha tingut cap relació contractual amb Jaspol, que només consta un apunt comptable amb l'empresa Vivomàtica corresponent a l'any 2012 i per un import de 1.906 euros. Eren per l'adquisició de material tècnic per al sistema de comunicacions amb els Mossos d'Esquadra. Un dels 5 detinguts ahir en l'operatiu de la Unitat de Delinqüència Informàtica i Fiscal de la Policia Nacional, ordenat pel jutjat d'instrucció número 2 de Badalona i la Fiscalia Anticorrupció, és l'actual cap de la policia local de Tiana, que anteriorment havia sigut regidor de Montgat. Els investigadors sospiten que la trama hauria afavorit la contractació de l'empresa perquè gestionés les infraccions de trànsit i que, a més, es manipulaven les dades per justificar la presència de radars on no en calien amb la finalitat de recaptar més diners. A canvi, diferents càrrecs públics i policies locals haurien rebut comissions.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Marc Castells, el nou president de la Diputació de Barcelona, ha designat el nou cartipàs de l'organisme supramunicipal amb fins a 3 representants de la comarca del Maresme. L'exalcalde de Tordera, Joan Carles García, seguirà sent el diputat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. Laura Martínez, de Vilassar de Mar, seguirà com a responsable de Salut Pública de la Diputació de Barcelona i Rosa Fontaner de Montgat en el càrrec de diputada adjunta de Territori i Sostenibilitat.
El relleu a la presidència de la Diputació de Barcelona ha comportat una reestructuració de les àrees executives de l'organisme. Jordi Martí, regidor de l'Ajuntament de Barcelona, s'incorpora a l'àrea de presidència, assumint presidència, serveis generals i relacions amb la ciutat de Barcelona. Joan Carles García continuarà sent el diputat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. Hi haurà també l'àrea de Territori i Sostenibilitat, la d'Atenció a les Persones, la de Cultura, Educació i Esports i la de Desenvolupament Econòmic Local. En el ple extraordinari que la Diputació va celebrar dimarts, es va aprovar la creació de les comissions de seguiment.
Més coses. Sant Pol de Mar preveu fer obres de millora a l'edifici consistorial per tal d'eliminar-ne les barreres arquitectòniques i fer-lo plenament accessible. Del projecte se n'ha encarregat justament la Diputació de Barcelona. Acaba de presentar-ne l'avantprojecte que contempla una inversió que frega els 350.000 euros.
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar està format per tres edificis amb accessos diferenciats i sense comunicació interna. El principal acull les dependències municipals, un segon edifici l'ocupen els serveis tècnics i la policia local i el tercer a la sala d'actes i el museu. El conjunt té molts nivells i no disposa de cap ascensor que els comuniqui. Aprofitant l'imminent trasllat de la policia local de Sant Pol a un nou emplaçament, el projecte planteja tant la millora de l'accessibilitat com la millora funcional de tot l'equipament.
I fem encara un punt comarcal, en aquest cas en la crònica de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Sant Andreu de Llavaneres que gestionava un punt de venda de drogues per a joves de la localitat, principalment marihuana i haixix. Té 42 anys, és de nacionalitat espanyola i se l'acusa doncs d'un delicte contra la salut pública. Després de passar a disposició judicial ha quedat en llibertat amb càrrecs.
La investigació es va iniciar el passat mes de març arrel de comprovar un augment del consum d'estupefaents per part d'alumnes d'un institut de Llavaneres. A partir d'això es va localitzar el lloc on es realitzava la venda de substàncies, un parc que limita amb el complex residencial on viu el detingut. Els joves, molts d'ells menors d'edat, s'hi posaven en contacte per missatges al mòbil i llavors els citava. Els Mossos d'Esquadra van demanar una ordre judicial per fer una entrada i escorcoll al domicili del sospitós, on van comissar diners fraccionats, restes de la droga i una bàscula de precisió.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Les entitats independentistes han convocat per aquesta tarda concentracions a les presons de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada i a Figueres, on seran traslladats els polítics catalans al llarg del dia d'avui. Aquestes manifestacions seran el preludi de la gran manifestació que es farà el dissabte 14 de juliol, serà a Barcelona, i per reclamar l'alliberament dels presos després doncs, que ja tots ells estiguin en centres penitenciaris catalans. Les convocants són l'ANC, l'Associació Catalana de Drets Civils, i també Òmnium Cultural, i tenim en línia el president de la Territorial del Maresme, a Carles Estapé, a qui saludem i donem la benvinguda.
Hola, bon dia.
Què es vol mostrar? Comencem per això amb les concentracions que es faran a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, a les presons de Lledoners i Figueres.
Sí, de fet, més que concentracions es planteja com una marxa des d'un punt concret on es fa la convocatòria perquè la gent s'hi concentri i després es faci una marxa fins a prop de les presons. Uh-huh. I crec que s'ha convocat a les 7 de la tarda.
És per rebre els polítics doncs, que ahir es va començar a fer el trasllat, ara sabíem que els polítics homes ja són a Brians, en aquesta presó de trànsit, en diuen, i que tant Dolors Bassa com Carme Forcadell arribaran aquesta mateixa tarda directament a Figueres. És una mena de benvinguda, de demostració d'escalf i suport?
És una demostració de suport, sí, uh-huh. És una demostració de suport perquè ells se sentin doncs, acompanyats a l'arribada a la presó, sí, sí. Uh-huh. És això.
Sentíem el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, dient que tampoc calia grans alegries, que el que calia reivindicar és el seu alliberament, que és de fet el que es demanarà el 14 de juliol, el dissabte, pels carrers de Barcelona.
Sí, sí, aquest acostament, evidentment, no és cap concessió, no forma part de cap negociació, aquest acostament és simplement un aspecte que determina la llei i el que nosaltres volem és que estiguin a casa, no a prop de casa, sinó a casa.
Mm-hmm. Aquest 14 de juliol doncs, es mourà en dates similars a aquella primera manifestació del 10 de juliol. En aquell cas es reivindicava l'Estatut de Catalunya. Sembla com tornar una mica al principi de tot i no sé si és en aquest punt en el que ens trobem.
Jo crec que no ens trobem uh-huh. en aquest punt perquè hem fet un llarg recorregut. I bé, el que anem a fer el dissabte dia 14 és a tornar a exigir la llibertat dels presos polítics.
Uh-huh. Això donarà inici a un estiu tardor de mobilitzacions, perquè també s'ha anunciat la de l'11 de setembre. Es vol tornar a fer sortir la gent al carrer, senyor Estapé.
Perdona, és que s'ha anat tallat i no us he escoltat bé.
Sí, deia que aquesta manifestació del 14 de juliol li seguirà després la de l'11 de setembre. Per tant, estem davant d'un estiu i tardor en què des de les entitats demanen altra vegada que la gent surti al carrer per reclamar doncs, les llibertats que defensen.
Exactament. Nosaltres continuem demanant mobilització permanent sempre que sigui necessari, sobretot per denunciar aquesta vulneració constant dels drets civils de tots els catalans i també dels nostres presos polítics. I per això demanem a la gent que es mobilitzi, que surti al carrer per demostrar que encara estem dempeus, encara estem mobilitzats i que no ens aturarem fins que els nostres presos polítics estiguin a casa, estiguin lliures, perquè són innocents, perquè no han fet res dolent i perquè no es mereixen tot el que estan patint.
Mm-hmm. Senyor Estapé, m'agradaria preguntar-li pel documental que va projectar, que va emetre a TV3 divendres passat, en què es va fer un seguiment doncs, justament de l'actitud, del comportament, dels moviments tant de Jordi Cuixart com també de Jordi Sánchez als exteriors de la Conselleria d'Economia, motiu pel qual ara mateix són en presó preventiva. Quin cosa li va quedar?
Bé, és un documental realment colpidor i també emocionant. El que en traiem de tot això és que és el que ja sabíem, és que en Jordi Sánchez, en Jordi Cuixart són persones de bé, són homes de bé que no han comès cap delicte, són innocents i que mai hi ha hagut per part seva cap actitud violenta i que se'ls empresona simplement per haver convocat mobilitzacions pacífiques. I tothom ha pogut veure en aquest documental que hi ha un relat inventat que estan en presó preventiva d'una manera injusta i que nosaltres només estarem satisfets quan estiguen lliures i sense càrrecs.
Doncs avui Jordi Cuixart, com també Jordi Sánchez, protagonistes d'aquest documental, doncs seran finalment traslladats a aquesta presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Aquest és un dels punts en què tant Òmnium Cultural com l'ANC, com l'Associació Catalana de Drets Civils, han convocat concentracions, em deia vostè, marxes, no?, per demostrar el suport del poble als polítics catalans i també als presidents de les dues entitats i independentistes. Hem pogut parlar avui amb el president d'Òmnium Maresme, Carles Estapé. Li agraïm un dia més que ens hagi atès.
Moltes gràcies.
Gràcies, fins una altra.
Que vagi bé, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:48, Roger Espanyol, l'home que ha esdevingut el símbol de les càrregues policials de l'1 d'octubre, va participar aquest cap de setmana en una taula rodona sobre violència policial a Calella sota la pregunta «Els carrers seran sempre nostres?». Espanyol va explicar com va perdre l'ull a les portes de l'Institut Ramon Llull a Barcelona per l'impacte d'una pilota de goma llançada per la Policia Nacional el dia del referèndum.
Roger Espanyol afirma que els agents van disparar quan ja s'havien emportat les urnes i a una zona on no hi havia aldarulls.
Entre tota la tensió, les corredisses i tot, recordo molts dispars d'escopetes, ja de boles, i quan ja estaven a punt d'arribar a Gran Via les furgonetes que havien aconseguit passar, pues es van entretindre allà un rato més a disparar i allà va ser on em van tocar a mi la cara amb una bala de goma. Vaig caure a terra i a partir d'aquí, això és important també, hi havia molt, on em van disparar a mi estava rodejat de periodistes, per això hi ha tantes imatges. I allà vaig rebre l'impacte, ja no hi havia res a fer, estava en un lloc tranquil, no hi havia més aldarulls i seguien disparant. Crec que en aquells moments a la Porellos, aquell famós a Porellos, els va incidir bastant a l'hora de seguir disparant. Quan vaig caure a terra, que m'acaben de disparar la bala de goma, bueno, tota la gent que hi havia per allà em va córrer a ajudar-me, a protegir-me una mica. Tot i així, quan jo estava a terra, m'estaven ajudant, seguien disparant cap a la zona on estava jo.
Per això assegura que la ràbia i el dolor són els sentiments que associa al mes d'octubre.
La paraula octubre em desperta molts sentiments. En realitat, el primer que em ve al cap és ràbia i dolor, perquè és el que més vaig patir aquell dia. De fet, de l'1 d'octubre jo vaig viure com a molt 5 hores de tot el que va passar. A les 10:30 del matí ja estava a l'hospital. Llavors, el que més recordo és dolor, ràbia i indignació per veure les formes d'actuar de la Policia Nacional.
Tot i així, subratlla la importància de recordar la unió que es va produir entre els ciutadans en la lluita pels drets humans i per una vida digna. És per això que afirma que si es tornés a celebrar el referèndum, sense cap dubte tornaria a defensar les urnes.
També s'ha de tenir molt en compte que sempre que parlem de l'1 d'octubre recordem els cops, recordem l'actuació policial i tot això. Però crec que és molt important també no oblidar això, però també barrejar-ho amb el sentiment que hi havia abans i després dels cops. Aquell sentiment de comunió, de fer poble, de que els teus veïns i tu penseu el mateix, que sou molta gent que penseu igual i que tot això ho fem per un convenciment que és pels millors drets humans i una manera de viure més digna.
Roger Espanyol admet no confiar en la policia, considera que els agents no protegeixen a la ciutadania, sinó els interessos polítics.
No hi confio, ja no hi confiava abans, i ara molt menys. No només en el meu cas, en tot el que estem veient, la policia jo la veig com simplement un estri de la justícia i la justícia un estri de la política. Vull dir que tanto monta, monta tanto, no? El que els hi diguin ho faran i els és igual, en realitat, el que fan no és protegir el... No és protegir el poble, és protegir els interessos.
A la taula rodona també van participar el Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia i la plataforma Justícia per a Juan Andrés, l'activista LGTBI que va morir a mans dels Mossos d'Esquadra l'any 2013.
9 minuts i seran les dues. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem.
57.9 FM. Tornen els cursos intensius d'estiu a InLingua. Cursos intensius d'anglès i espanyol per a estrangers. InLingua. Aprendre idiomes amb els avantatges de sempre. Grups reduïts, professorat natiu, mètode propi, classes diàries i classes a empreses. Tornen els cursos intensius d'estiu a InLingua. Inscripcions obertes. Informa't ara mateix a InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 o al web inlinguacalella.es.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
facebook.com/radiocalella Twitter, @radiocallatv
7 minuts i seran les dues. Tornem a l'info migdia d'avui dimecres 4 de juliol per explicar ara que la formació pinedenca Fil de Gospel actuarà aquest vespre al pati de la Biblioteca Can Salvador de la plaça. De fet, segons ha explicat Anna Cassola, que és la presidenta del grup, serà un assaig obert al públic, ja que ells acostumen a assajar cada dimecres.
El cor musical arriba a Calella convidat pels amics de la Biblioteca Can Salvador de la plaça.
Nosaltres sempre assagem el dimecres i nosaltres el que fem és que aprofitem i fem un assaig obert. Venim a fer aquí un assaig obert al pati de la biblioteca, tot i que cantem també i també que hem participar la gent.
Sota la direcció de Rubén Espinosa, Fil de Gospel es va formar a la població veïna de Pineda de Mar l'any 2014. Actualment són 37 cantaires apassionats per les cançons que els esclaus americans cantaven per suportar la duresa de la feina al camp.
Van començar 15 o 16 persones i a mica ens hem anat consolidant, sempre sota la direcció del director, que és en Rubén Espinosa. Anem assajant els dimecres, un cop a la setmana, i, bueno, i anem actuant doncs, tot el que ens va sortint per aquí a la comarca. Sí, tenim feineta, eh? A vegades no ho podem fer tot, la veritat.
L'actuació està prevista per les 9 del vespre i podrem sentir peces tant del gospel modern com del clàssic.
I parlem ara de castells perquè els maduixots aspiren a participar al concurs d'aquest 2018. L'Assemblea dels Maduixots ha decidit presentar-se al concurs de Tarragona on hi participen les 42 primeres colles classificades al rànquing Estrella Concurs. Hores d'ara, els maduixots estan classificats, es troben en 40a posició amb 4.290 punts. El 31 d'agost es tancarà el rànquing i s'establiran llavors les colles que aniran a concurs, que tindrà lloc el dia 30 de setembre a Torredembarra i els dies 6 i 7 d'octubre a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona.
En una entrevista a l'Infovespre, el cap de colla dels Maduixots, Esteve Sebastià, ha explicat que, tot i que tenen la data marcada al calendari, la seva diada gran és la Festa Major de Calella.
Aquest any, el 30 de setembre, ho tenim marcat. Ara mateix estem classificats per anar-hi a la jornada de la Torredembarra i llavors tenim moltes ganes d'anar-hi. Aquest any l'Assemblea va votar que aniríem al concurs i ho tenim planejat, tot i que nosaltres també tenim molt clar que la nostra dia de gran és la setmana abans, que és Calella, però que tenim moltes ganes d'anar al concurs, volem participar i volem portar també grans castells, perquè sobretot és un moment que també és interessant per poder fer una crida a totes les poblacions, a la gent que ens acompanyi en el concurs i poder fer grans actuacions. És motivador per la colla en el concurs.
Sebastià ha remarcat la voluntat dels maduixots d'ampliar la seva base social. Per això ha reiterat la seva crida a formar part de la colla, on assegura que hi ha espai per tothom, sigui quina sigui la seva condició física.
No ens cansem d'animar la gent a que vingui a formar part dels maduixots. El model de colla, que és un model de colla així de 7 pobles, jo crec que ens beneficia pel fet que tothom se senti acollit de qualsevol de les poblacions i tenim moltes ganes de fer una crida que tothom participi. És una activitat en què es pot fer en família, amb els pares, els nens, els avis, tothom té un lloc, que tampoc cal unes mides adequades, tothom té un puesto a la colla i jo crec que és important. El fet que estigui a poc a poc aquí en el territori es va fent present i que els maduixots tenim moltes ganes d'ampliar la base social.
El cap de colla ha convidat a tothom a participar als assajos d'estiu que tenen lloc els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9:15 a 11:15 a l'Escola Sant Jordi de Pineda de Mar. Els infants assagen una hora abans. A la primera diada castellera de Lloret de Mar, que s'ha celebrat aquest cap de setmana, els maduixots han descarregat per tercera vegada el seu millor castell, el 5 de 7, dos anys després de descarregar-lo a Calella. Sebastià es mostra confiat en aconseguir noves construccions i ha avançat que estan assajant la Torre de 7 i treballant per alleugerir els pisos.
Fem els castells de 7 que estem portant, el 3 i el 4, estem alleugerint els pisos, també de cara a un futur treure l'IPES, perquè el primer pas per pujar-los un pis és primer treure l'IPES als castells actuals, llavors després encabir el segon pis per poder aixecar-los, i tenim en ment també, i estem començant a assajar i està donant bones proves, a la Torre de 7, estem fent una torre a la Torre de 6, sense pinya a l'assaig i la feina va bé. Sabem que no tenen data per sortir a plaça, però que són al·licients que la colla els està motivant per seguir-los portant.
Aquest cap de setmana els maduixots tenen dues cites. Seran dissabte a les 8 del vespre a la plaça de l'Església de Tordera i diumenge a la Diada Castellera de Moià.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Un dia més la previsió amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui no esperem canvis importants en la situació meteorològica, que continuarà marcada pel temps plenament estiuenc. Dia típic de juliol amb domini del sol, alguns núvols prims aquesta tarda i poca cosa més a destacar. Demà sí que el temps canvia una mica. Arribarà aire més fresquet a les capes baixes de la troposfera principalment i això ajudarà a que tinguem alguns núvols d'evolució, que fins i tot ens podrien deixar alguna petita tempesta, creiem que de forma aïllada i poc important, ja que tot i que algun xàfec pugui arribar a ser d'intensitat moderada o forta, durarà poc i, per tant, no hi haurà massa quantitat de precipitació. Això sí, les temperatures demà baixen i això ho notarem especialment la nit de demà a demà passat, que serà força més fresqueta i agradable.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Neti Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Neti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Neti Polit.
45 segons i seran les dues a aquesta hora. L'última hora, valgui la redundància, és que Junqueras, Romeva i el Jordi s'han ingressat ja a la presó de Lledoner. Justament avui hem parlat amb el president d'Òmnium Maresme, que ha explicat que s'han convocat marxes a partir de les 7 de la tarda als exteriors del centre penitenciari per donar suport als líders polítics i socials empresonats. Avui, que també hem explicat en portada aquest informatiu, que Miquel Àngel Martínez ha presentat la seva dimissió com a president del Consell Comarcal del Maresme. Ara els deixem amb les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora. Poden seguir informats al nostre portal de notícies a radiocalella.cat. Fins demà, adeu-siau.